que es recuperi no només l'economia de les grans xifres, sinó també la de les persones, i en definitiva que es protegeixi la societat, no?, davant els perills de l'atur. M'imagino que amb aquests eixos doncs es parla d'aquest treball, oi?
Sí, i el que reclamem amb aquests manifests és incentivar la inversió en l'economia productiva, que l'economia social també estigui present en aquesta societat, que no només es valori l'economia especulativa, també polítiques que generin llocs de treball de qualitat, en servei d'interès social, per exemple, en àmbits com la cura de les persones, no? La cura de les persones grans, la cura dels infants, dels malalts, això mai ho podrà fer un robot. I això podria donar lloc a feines doncs, de qualitat i paral·lelament atendre les persones amb més problemes. Polítiques també de protecció social, com bé deies, perquè tot el ser humà en allà de la vida en algun moment pot necessitar una prestació social per tirar endavant, perquè no sempre tothom pot treballar 8 hores al dia durant tota la vida. També la idea és les possibilitats de repartir millor el treball, perquè en aquest moment hi ha molta gent aturada i molta gent que treballa per hores. També propulsar mesures de cooperació amb altres països, no?, per poder crear llocs de treball digne, no només a casa nostra, sinó fora. Vull dir, en fi, un compromís social i polític de tota la ciutadania en el que no es valori únicament l'economia des del punt de vista pura de la rentabilitat. I com bé deies, aquest concepte del treball decent, de fet, ja surt a l'encíclica de Benet XVI, de Caritas in Veritate, i també n'ha parlat recentment el Papa Francesc.
Per tant, no és tan nou com pugui semblar, però això de la decència, que ens sona també a altres àmbits, hauria de ser un pal de paller a l'hora de defensar el treball, no? Un treball decent, digne.
Clar, sempre hem sentit parlar més de la paraula treball digne que treball decent, no? I una mica, el tema aquest de la decència també parla una mica de la dignitat, com dèiem, de tota persona, un treball que lliurement la persona pugui escollir, que la gent es pugui associar, no? Que la persona sigui també respectada, no discriminada, que pugui la persona haver de quedar-se a casa seva i no haver de marxar per treballar, un espai també per trobar-se a nivell personal i familiar, i la paraula decència ens porta també a parlar del tema dels valors, no? I en aquest moment també és molt, molt important.
Efectivament, la paraula treball digne, treball decent, es troba en el magisteri de l'Església contemporani, i els bisbes de Catalunya també acaben de fer públic un document, una nota, en què parlen, i així s'uneixen a la Jornada Mundial pel Treball Digne. Recorden que la Gaudium et Spes del Concili Vaticà II afirma que precisament el treball és un dret fonamental i un bé per a la persona humana, i fan seves també les paraules, com vostè apuntava, Mercè Darnell, de Benet XVI a la Caritas in Veritate, quan diuen que cal un treball que asseguri una condició digna als treballadors que arriben a la jubilació. Això és una manera d'entendre també el treball decent.
Sí, de fet, com dius, els bisbes de Catalunya han fet aquest manifest, que també avui totes les persones que vinguin a la jornada podran llegir. I també, de fet, a l'encíclica Laudato Si, el Papa Francesc també parla que el treball és una necessitat, no?, que sorgeix del sentit de la vida a la Terra, un camí de maduració, de desenvolupament humà i de realització personal, no? Vull dir que és molt més que únicament disposar dels mitjans econòmics.
Invitem avui els nostres oients a visitar al lloc web treballdecent.cat, on es poden veure totes les informacions, i el vídeo al qual es referia Mercè Darnell. No li volem treure més temps perquè sabem que ha sortit un momentet de l'acte que s'està fent ara i ens ha acompanyat en directe, cosa que li agraïm molt a Mercè Darnell, membre del Consell de Càritas Diocesana de Barcelona. Algun missatge que vulgui oferir-nos per acabar?
Bé, jo crec que en aquests moments hem de lluitar per no conformar-nos, no?, amb que hi ha molta gent aturada i a vegades ens conformem, o no conformar-nos amb que hi hagi treball precari i que la gent no arribi a la mesa. Crec que hem de lluitar per un treball digne i que permeti a les persones mantenir els seus fills.
Gràcies novament, Mercè Darnell. Saludem també, encara que no ens estiguin escoltant ara directament, tots els participants en aquest acte que es fa al carrer Roger de Llúria 13 de Barcelona, Cristianisme i Justícia, amb la participació de moltes entitats catòliques que se sumen a una causa comuna de tota la societat, la del treball decent. Una abraçada i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Són ara gairebé ja 8:15 i entrem en matèria parlant ja de les missions després d'aquest preàmbul. Avui us preguntem, amics oients, sobre els missioners. Quina sensació us transmet la feina dels missioners? Podeu dir, la veritat és que avui us oferim només respostes positives, però amb matisos, magnífica per la seva generositat, com s'ha vist amb la Isabel Solà i altres màrtirs, una bona combinació entre testimoni de fe i ajuda als necessitats, i la millor cara de l'Església, valorada també pels no creients. Això és el que us preguntem i que podeu respondre a través de radioestel.cat. Saludem els qui formen part avui de la taula aquí a l'estudiu de Ràdio Estel. Ens acompanyen Manel Roig Cisteré, que és sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i delegat de missions de Barcelona i de Sant Feliu de Llobregat, també amb experiència missionera a Xile, concretament. Mossèn Manel Roig, bona tarda.
Bona tarda.
I bon mes de les missions, eh?
Sí, dona prou feina de moment.
Sí, dona feina, ja ho crec que sí, especialment aquests dies. I també saludem una missionera, concretament és missionera de Cris Jesús, amb llarga experiència a les Filipines. Es diu Tere Noguer. Tere Noguer, benvinguda, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bé, 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 encantada de compartir testimoni.
Gràcies a vostè per haver vingut. Quants anys ha estat a les Filipines?
A les Filipines 23, però abans vaig estar 17 anys a la Índia, o sigui que en total 40 anys al continent asiàtic.
Al continent asiàtic, a l'Orient i a l'Extrem Orient, per entendre'ns.
Sí, sí.
Les Filipines és un país que té més arrelament amb la, o més vincle amb la cultura cristiana, diguéssim. Però
sí,
també hi ha molts conflictes i molts problemes socials.
A Filipines socials. Hi ha el 85% són catòlics, que és l'únic país d'Àsia. L'únic, perquè, per exemple, a la Índia els catòlics no arriben al 2%. Uh-huh. No? En canvi, Filipines és l'únic país d'Àsia on el número de catòlics és això, és el 85%.
Doncs podeu animar-vos a respondre. Tenim alguna resposta ja que us podem reproduir. Per exemple, Maria de Tarragona ens diu: jo he votat per la segona opció perquè els missioners no només transmeten la fe, sinó que ajuden les persones necessitades. I aquesta ajuda material pot ajudar el món a veure la dimensió transcendent dels compromís dels missioners, ens diu. Bé, i precisament parlant de Tarragona, recordem que del 3 al 12 d'octubre, des de dilluns passat i fins dimecres de la setmana vinent, està en marxa l'exposició El Dòmon al Descobert. És per això que també volem saludar Anna González, la delegada de missions de l'Arquebisbat de Tarragona, que ens acompanyarà uns minutets només, però li agraïm molt la seva presència. Senyora Anna González, bona tarda.
Bona tarda a tothom. Salutacions molt especials a mossèn Manel, que el conec, i també
segur
a la missionera que s'acompanya.
Segur. Es coneixen tots tres, encara que no es
vegi. No, jo no es coneixem, no, no. Però bueno.
Però
gràcies
també,
per la benvinguda.
També té referències. Vaja, sí. Els missioners sempre són coneguts, encara que no...
Gràcies, sí.
Bé, les nostres missioners i missioneres, o sigui que perfecte.
Efectivament.
Molt
bé, com va l'exposició que es va obrir dilluns passat a Tarragona amb un acte i després ofereix diferents activitats?
Sí, Esther, pues estem molt bé, estem quasi al meridià d'aquesta setmana intensa. Dilluns 3 va ser la inauguració, dimarts va, bueno, hi ha una activitat molt de formativa a través dels responsables de pastoral de les escoles i catequistes, també va ser pues, molt, amb molta implicació. Dimecres va haver un diàleg entre un sociòleg, també parlant de l'acompanyament a l'humanitat des de la vessant més missionera, no? Uh-huh. Dijous era un apartat una mica, pues, també, tot el tema econòmic, on arriben totes les donacions del Dòmon i com s'ho reparteix, molt interessant. I avui tenim la nit jove, estem contentíssims, també.
Efectivament, la nit jove a partir de les 8 del vespre, oi?
Sí, a partir de les 8 comencem, sí.
I com es presenta aquesta moguda jove de missioners?
Bueno, pues una mica caòtica, com són les nostres joves, no? Perquè el guió ho tenim fa uns dies, però contínuament estem canviant coses, o sigui que és perfecte. Sortirà tot, suposo que molt bé.
Esperem que
ens,
sí.
Ens presideix... Bueno, la sort que hem tingut, que clar, Tarragona és la seu que acull aquesta setmana missionera, però és la seu de tota Catalunya, vull dir, representa totes les delegacions de missions de tota Catalunya. De fet, dilluns 10 celebrem la Catalunya missionera i cada dia ens han presidit un dels bisbes nostres de la Tarraconense. Avui tenim a Monsenyor Francesc Pardo, que de fet dins de lo que és la Conferència Episcopal pues, té la coordinació de la pastoral de joves. Ens han dit ara també pues, que el bisbe Enric Benavent de Tortosa també acompanya un grup de joves. segurament i segur que serà el nostre arquebisbe. Vull dir que és un dia també d'acollida de tota l'Església. Vull dir que el que pot vindre, clar, nosaltres estem a Tarragona i te tens que desplaçar, per suposat que la gent de Tarragona està molt implicada en totes les activitats, no? I la veritat que estem feliços, perquè de fet octubre ja és el mes missioner per excel·lència, no? O sigui, l'1 d'octubre ja és Santa Teresa de Lisieux i ahir ja s'obre les portes, no?
Sí.
I hem tingut la sort d'acollir pues, la celebració d'aquests 90 anys de la Jornada Mundial de les Missions i tota Catalunya, totes les delegacions de missions, mossèn Manel el primer, no? que la cloenda serà aquí a Barcelona, no? Que és la Sagrada Família, estem tots molt feliços de sentir-nos tan acompanyats i tan estimats, i els protagonistes, com no pot ser d'una altra manera, són els nostres missioners i missioneres.
I tant. Doncs recordem que avui, si algú que ens escolta sí. i és a prop de Tarragona, i especialment si és jove, com a mínim jove d'esperit, sí. doncs que s'apunti a la sí. nit jove, al Centre Tarraconense, al Seminari de Barcelona, al costat de la Catedral i de l'Arquebisbat, sí. de Tarragona, perdó, sí, sí, al Centre Tarraconense, al Seminari de Tarragona, a les 8 d'aquest vespre, i després, doncs, suposo que hi haurà... La nit s'allargarà, no? Serà una nit intensa.
Sí, hay moltes sorpreses, perquè, bueno, el grup Canta la teva fe, que és molt conegut a les nostres diòcesis, pues avui presenten una canció inèdita, no?, que és amb el lema d'aquest any, que és Sur de la teva terra, que és maquíssima, o sigui, ja tenim la gravació, ja estem tots com molt expectants, a veure. I després tenim que ens acompanya també en la taula el bisbe missioner, que és missioner Paul, però és bisbe de Trujillo, de Honduras, que de fet tenim molta relació a nivell de Catalunya amb voluntariat d'experiències missioneres. Els joves d'experiències missioneres de Tarragona estan molt implicats en un vídeo que bueno, amb Roger i Maria, que és un matrimoni jove que s'ha enviat a República Dominicana, pues han fet allí també com un parlament entre ells, vull dir que haurà també la màgia de la missió, que Pablo Muñoz, que també és una persona molt implicada en la delegació de joves, pues també escenificarà aquesta màgia de la missió, o sigui que estem molt contents, moltes
molt
sorpreses,
perfecte.
I sobretot pues, sí, en comunió fraterna en totes les diòcesis de Catalunya. Sobretot.
Ens queda només recordar que demà hi ha una trobada de laics missioners des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. Sí. Diumenge està dedicat a Catalunya... Perdó, dilluns a Catalunya Missionera, dilluns dia 10, amb, sí. també amb una trobada sobre els missioners catalans. La cooperació espiritual amb una vetlla de pregària dimarts a les 7 de la tarda i dimecres, coincidint amb la festa del Pilar, la missa a la Catedral de Tarragona com a cloenda d'aquesta exposició, que també ofereix imatges estàtiques, oi? Hi ha panells
sí.
i...
Sí, de fet, clar, l'exposició que oferim aquí a Tarragona és una itinerància de quatre àmbits diferents. Al vestíbul trobarien aquesta celebració, aquesta continuïtat, aquesta història de lo que és el Domun, lo que ha representat durant 90 anys, no? És cronològicament en el temps. I després el claustre de Sant Pau, que és un claustre per nosaltres molt estimat perquè tenim la capella de Sant Pau. Llavors, ahir tenim la Catalunya missionera i cada diòcesi està representada en els seus missioners. Vull dir que és molt nostra aquesta exposició. Després hi ha una de les sales també, que és una sala que està molt també escenificada en tots els cartells, tota la història. Des de l'any 41 tenim la visualització de tots els cartells del Domun, que també és molt bonic. I tenim ja també diferents fotografies de vull dir que tots els àmbits estan molt cuidats, tota aquesta visualització de lo que és els missioners i les missioneres. I en un record, sobretot, en aquest primer àmbit el record dels missioners, pues, tenim la Isabel Solà per presentar.
Perdoni.
I què farem. Sí,
sí que estem tenint algunes dificultats en aquests últims segons per sentir-la bé, però no sé si pel moviment o per la cobertura. En tot cas, ja ens ha quedat clar que els missioners, i Sa Solà n'és un exemple, són molt presents aquests dies. I recordem també que a la Sagrada Família de Barcelona, el pregó del Domun, dissabte de la setmana vinent, el dia 15, amb Pilar Rahola, que s'ha mostrat últimament, tots ho sabem, molt sensible amb els testimonis exemplars, moltes vegades donant la vida de missioners i missioneres.
Sí, estem contents perquè, bueno, l'últim escrit que van llegir en relació als missioners havien sigut dels missioners que van morir per l'Ebola, no? I sí, va ser una part decisiva per creure que podia ser ella, no? La persona que donés aquest pregó una mica de tancament de tota aquesta setmana més intensa aquí amb nosaltres a Catalunya.
La deixem ja.
Moltíssimes gràcies.
Anna González, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Sí. Em sembla que Manel Roig i Tere Noguer la saludaran per acomiadar-se.
Sí, tant. No, ens molt coneixem, bé, però sí. Bueno, encantada de sentir la teva veu i veure si ens veiem algun dia.
Tarragona, encantadíssima de poder compartir aquesta taula amb vosaltres i aquí estem, com vulgueu visitar-nos.
Bona setmana, bona setmana, ja ens veurem.
Fins a l'11, sí. 12, i si no, en un altre moment. Sí.
Ànims per tot el que us queda de treball encara.
Sí.
Bueno, no, però és un treball a compartir i en comunió amb tots, eh? O sigui, que esteu molt presents vosaltres, que sou els protagonistes, no?, de la missió. Bueno. Moltíssimes gràcies.
A vostè. Manel,
t'estimo molt.
Adéu. Seguim nosaltres des de l'estudi de Ràdio Estel. 5 minuts i seran 7:45. Avui parlem dels missioners com a testimonis de generositat en un món necessitat de justícia i de pau. Bé, quan els pregunten, mossèn Manel Roig, germana Tere Noguer, què són els missioners? Vostès què diuen? Com definirien aquests missioners que deixen la seva terra, com diu el lema del Dòmun d'aquest any, i se'n van a oferir el seu testimoni, a predicar l'Evangeli i ajudar els altres, en definitiva? Vol començar Tere Noguer, per exemple, bueno, què és un missioner?
M'ha quedat un tema pendent quan l'Anna deia que els missioners som els protagonistes.
Ens escoltarà això per la ràdio, ella. Per tant,
no, ja ho sé, sí. Però per això és que no m'ha donat temps de contestar. Anava a dir, no, per mi els protagonistes és la gent a la que ajudem, perquè gràcies a ells hem après moltes coses i és molt gratificant. I no només és gratificant, penses que ho fas, doncs, esclar, pel carisma de la meva congregació, que és ser testimoni de l'amor de Déu a tothom, tots els homes i dones, doncs, qualsevol cosa que facis és ser testimoni, però, de fet, jo sempre que m'han demanat alguna cosa, sempre parlo de la gent amb la que he trobat, perquè són experiències, sobretot les negatives, que m'han impactat molt. I, per tant, penso que els protagonistes de la missió és la gent, no som nosaltres.
Mm-hmm. Sí, moltes vegades els missioners ho diuen vostès, això, i que s'aprèn més que no pas el que s'ensenya.
Oi tant, oi tant.
O com a mínim igual, vaja.
Sí, no, seguríssim, s'aprèn molt. Vull dir, jo penso que el que a mi m'ha fet com a persona també ha sigut Àsia, de totes les experiències que he viscut tots aquests anys que he estat a Àsia, entre la Índia i Filipines. Jo no sé si jo m'hagués quedat per aquí, si hagués sigut, seria segurament, sí, seguiria sent jo, però és una riquesa molt gran, no? És una riquesa molt gran.
Davant nostre hi passa també l'esperit en aquestes persones. Per tant, prepara el terreny i, de fet, per això, també, en realitat, esperen el nostre testimoni i a vegades doncs, ja el tenen per altres camins i només el confirmem, això. Som un més en la comunió amb ells.
Vostè, per exemple, per la seva experiència a Xile, segur que ha viscut els contrastos socials que té aquest país sud-americà, no? La senzillesa, la pobresa i també en contrast amb l'opulència o amb la riquesa.
Sí, hi ha altres problemes de convivència i de relació. Altres contrastos, també, la part que hi hem aportat des d'Europa, la tradició europea i la tradició pròpia, nativa d'allà, hi ha coses que també xoquen i per tant, la pau i la coherència en les famílies són problemes vius allà encara. I aquest altre econòmic, pues, sí, el que passa que en el nord de Xile no es viu tant això com en el centre i en el sud, perquè la gent rica no hi ve a viure entre el desert i les mines, no hi té gaire lloc.
Bé, doncs s'ha reviscut una mica mossèn Manel Roig la seva experiència a Xile. Potser li volem preguntar avui a Tere Noguer per les Filipines i per l'Índia. Si vol, comencem per l'Índia. I ara que recentment ha estat canonitzada la Mare Teresa de Calcuta, és sí, una icona, bueno, no?, en aquest
sí,
país. Tot
Índia,
i que vostè va estar en un lloc diferent, no era
sí,
Calcuta.
Sí, la Índia queda molt enrere, però tinc records molt vius. I, bueno, encara que jo a Calcuta hi he estat de pas moltes vegades, i encara que jo amb ella no la coneixia personalment, però coneixia les seves germanes, o sigui, les religioses de la seva congregació, que tenia molt, jo tenia doncs, molt contacte amb elles, perquè vaig estar uns anys de coordinadora de treballs de salut de la diòcesi, i evidentment, com que elles, doncs, la salut és una de les coses que fan, doncs, tenia molt contacte amb elles, no?
I la seva congregació, a què es dedica, les missioneres de Crist Jesús?
A veure, com he dit abans, el nostre carisma és l'evangelització. Llavors, és una paraula molt genèrica, segons com.
Esclar.
Però bé, nosaltres ho traduïm com ser testimonis de l'amor de Déu a tots els homes i dones del món i allà on es presenti. Llavors, normalment el que fem és, quan anem a un puesto, a vegades, clar, ens convida algun bisbe o alguna entitat a dir, bueno, podríeu venir aquí per una necessitat concreta, però si no, sempre és responent a una necessitat. Llavors, aviam, doncs, els recursos humans que tenim i la necessitat, i mirem de de començar una obra o de fer una altra. Però nosaltres normalment, jo el que he vist a l'Índia i a Filipines, sempre anem per estructures molt senzilles. En lloc hem tingut doncs, una escola o un hospital, sempre han sigut estructures molt senzilles i és més de contacte amb la gent, d'organitzar-los amb ells i de... Això és el que més t'enriqueix, no?
Potser han viscut en petites comunitats, en una casa senzilla, sí, en barris on hi havia més marginació.
Sí.
Per tant, adaptades a les necessitats, eh? Fer Crist present allà on sigui, allà on de la manera
sigui,
que calgui.
Allà on sigui. I, bueno, evidentment, tothom sap que som religioses i que som missioneres, sobretot a Filipines, que, com he dit abans, el 85% són catòlics, doncs entenen el que és una religiosa. En canvi, a la Índia... Els és igual, amb tal que els ajudis, vull dir, sí, el testimoni val, però no acaben d'entendre aquesta idea, sobretot els hindus, no acaben d'entendre aquesta idea de religiosa d'una persona de nou que no es casa i que dedica tota la seva vida a Déu i als demés. No s'acaba... Ara, el que sí aprecien moltíssim és el servei, no? El servei que els hi ofereixes, això sí.
Això va més enllà de les creences, però segur que vostè a l'Índia ha viscut potser gent que de la indiferència abraça Jesucrist o gent cristiana
Mira,
en minoria.
Mira, tenim un exemple molt clar, que és un exemple l'altre dia, en parlàvem a casa meva a la comunitat. I a l'Índia, una cosa que la gent no coneix, a l'Índia sempre veiem els temples i el hinduisme i la pobresa, que és... quan arribes allà, la pobresa doncs, és agobiant. Però a la Índia hi ha molts milions de persones que són els indígenes, que són els que han viscut allà tota la vida, esclar, molts anys enrere, molts cicles enrere, quan abans que hi hagués la invasió dels aris per un cantó, dels musulmans per un altre. Llavors aquests són els antics habitants, o sigui, els reals habitants. I aquesta gent, com passa amb tots els indígenes, doncs s'han anat retirant els boscos i les muntanyes, perquè els altres han anat envaint els plans amb comerç, amb cultiu, i ells doncs, s'han anat retirant, i se fa falta anar venent perquè necessitaven diners doncs, perquè s'ha mort algú o perquè algú està a l'hospital. Han anat venent les seves terres. Llavors, hi ha moltes tribus d'aquestes. I nosaltres, quasi a tot arreu, quasi tot arreu, estem en una tribu d'aquestes, no? Perquè ara, doncs, hi ha un percentatge gran doncs, que hi ha, sobretot en el món de l'educació, que han tingut oportunitat, gràcies als missioners, han tingut oportunitat d'estudiar. Però, per exemple, la cosa sanitària està molt malament a l'Índia, no? És una assignatura pendent, tant a l'Índia, pels pobres, per la gent que no pot pagar, tant a l'Índia com a Filipines. Però el que anava de l'exemple, nosaltres teníem un hospital molt senzill, amb una estructura molt senzilla, i bueno, teníem aquest tipus de gent, doncs, i vam fer res d'hospital del que us podeu imaginar, doncs, era una estructura basada en com vivien ells els pobles. I nosaltres els hi oferíem el servei mèdic, però ells vivien com vivien al poble. Treuen aigua del pou, s'anaven al riu a banyar, feien allà el dinar, però els ensenyàvem a cada un havia de venir amb un acompanyant i els ensenyàvem com l'havia de cuidar i, evidentment, la part mèdica la fèiem nosaltres. Bueno, hi havia una senyora que sempre ens observava, no ens observava molt. Aquell temps no teníem església i teníem la missa en un pati de l'escola. Veníem així. I aquesta estructura nostra d'hospital, perquè és que no es pot dir hospital, estava al costat. I al cap d'un quant temps, aquesta dona es veu que va observar a pensar, el Déu d'aquestes noies, doncs, diu... Vull dir, li va cridar l'atenció. I al cap d'un temps, llavors va conèixer catequistes de la seva pròpia tribu, que hi havia catequistes. I llavors va demanar ser catequitzada i va demanar batejar-se. I amb aquest tipus de tribu no es pot batejar una família sola o una persona sola. Ho han de fer tot el poble. Llavors ella va lluitar perquè els catequistes anessin, va convèncer una dona que no sabia ni llegir ni escriure, eh? Una dona molt senzilla, ara tenia una sabidoria interior, no? Una sabidoria...
Sí, sabiesa quan... social.
Ah, exacte, social, no? I a més una sabidoria interna per poder discernir que allò és el que ella volia i per tot el seu... I sí, es van batejar tot el poble.
Déu-n'hi-do, quin...
Sí. Una dona que no sabia ni llegir ni escriure i que va ser...
Autèntica missionera, eh? Sí,
va ser... Veient-nos a nosaltres a l'hospital.
Això de l'Índia, que ens explica Tere Noguer, i després un temps més llarg a les Filipines, on suposo que vostè va viure convulsions polítiques, socials, amenaces terroristes, com
n'hi ha hagut, i
malauradament, desastres naturals també, huracans...
La Filipines està sempre castigat per desastres naturals i sempre dius a veure quan és el següent, no? I la cosa del terrorisme, doncs nosaltres tenim una comunitat a Cotabato, que és un centre molt, molt sensible, eh? Doncs hi ha molts musulmans, hi ha molts segrestaments, i va haver una època, no sé si us en recordeu, que van segrestar a dues carmelites badrunes. I, bueno, des de llavors, esclar, no era el cuento de mai acabar. Un missioner darrere l'altre. I llavors l'església va dir, bueno, aquí els missioners no pagarem res, perquè... Si no, n'era el cuento de... Llavors, esclar, com que els terroristes sabien que l'Església no pagaria res per nosaltres, doncs llavors van començar amb els comerciants xinos. Però sempre, així i tot, doncs sempre hi havia perill. O sigui, sempre et deien no sortis de casa a partir de les 5 de la tarda, els comerços tanquen a les 4 de la tarda, perquè ja vius sempre amb una por, no? amb la possibilitat de que hi hagi un perill. Mm? Això és a Cota Abato, concretament, no? Per el que tu preguntaves del terrorisme i... De...
Un exemple. Ha viscut vostè en pròpia carn la persecució, l'amenaça...
Bueno, a mi em van dir, quan jo, doncs, els primers anys que vaig estar allà, era encarregada de les vocacions natives, doncs, de noies que estaven interessades a fer el seguiment, allà on eren, i em van dir, no siguis mai a la carretera abans de les 8 del matí i després de les 3 de la tarda. I m'ho va dir un sacerdot que coneixia, que és un dels que, quan hi havia un segrestament, era el que negociava, no? I ell m'ho va dir, diu, tu mai sigues a la carretera en aquestes hores. Jo vaig fer cas perquè vaig pensar... Vull dir,
clar.
Tot el que es pugui evitar, dels perills es puguin evitar. Però, de fet, a nosaltres mai ens ha passat res així que sapiguem.
Vull dir, sí, res
directament. Això és en quant al perill, però vull dir, a veure...
Bé, avui ens acompanya Tere Noguer, que és missionera de Crist Jesús amb experiència a l'Índia i a les Filipines, i Manel Roig Cisteré, delegat de missions de l'Arcabisbat de Barcelona i del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. A l'Església dedica el mes d'octubre mossèn Manel a les missions, ja ho hem dit, i tots som cridats, no només dins l'Església, sinó en la societat en general, a valorar l'exemple d'aquestes persones, no? que fa pensar, no? Fins i tot des d'una òptica fora de l'àmbit creient, fa pensar, no? Que una persona, per uns ideals de transcendència, sigui capaç de deixar casa seva i anar-se'n a un altre lloc.
És un exemple de solidaritat, també, i d'estar al costat d'aquells que necessiten ajuda. I això és aquesta misericòrdia que aquest any també ressalta l'Església Catòlica, el Papa, una misericòrdia que vol dir que Déu ens estima a tots i té una preferència pels últims i pels més marginats o més maltractats. El dret de tots i el dret de l'últim, especialment. I el missioner és sensible, i l'Església us envia també amb aquesta missió d'estar al costat dels últims. Ara, això és una solidaritat humana que humanitza aquella societat. O almenys dona senyals de que hauríem d'anar per aquí, tots. Tots com a responsables de la nostra societat. Bé, si no ens tanquem en l'egoisme. Per això sortim de la nostra terra i del nostre cor egoista, també.
Les missions es canalitzen dins l'Església a través d'un organisme que es diu Obres Missionals Pontifícies i que té presència a tots els països. Amb motiu de l'exposició al Domum el Descobert, aquests dies a Tarragona s'han difós les xifres corresponents als últims mesos. Per exemple, l'any passat, a tot l'estat espanyol, es van recollir més de 13 milions i mig d'euros per les missions. També hi ha actualment 13.000 missioners, tot i que és difícil a vegades de quantificar, no?, la xifra de missioners.
I va variant, també.
Va variant, també, cada any. Entenent per missioners aquell que se'n va, com la germana Tere Noguer, a fora de la seva terra, a ajudar els altres i a predicar l'Evangeli. I bé, així podríem seguir repassant xifres que sempre són fredes, però que també mostren una realitat, oi?
Són persones a darrere. Missioners que des del nostre país són gent gran, també. Ara, d'altres llocs, són més joves.
I quin sentit té el Domum? Segurament molts dels qui ens escolten recorden les campanyes que es feien antigament a les escoles, no?, recollint donatius per a les missions. Avui es fa d'una altra manera, es fa més a les esglésies, però bé, també és una manera de sensibilitzar la societat davant aquesta solidaritat i aquesta generositat.
De fet, és una expressió de que a l'Església tota ella és missionera. A partir del Vaticà II això es va anar retornant a agafar. Al començament ho era tota i, de fet, des de Pentecosta ja es va escampar al voltant com a testimonis de Jesús. Però actualment també, diguem, no només els missioners són missioners, tota la comunitat ho ha de ser, perquè hem de donar testimoni d'aquest amor de Déu a tothom. I tothom té dret a sentir-lo i a rebre'l. Per això alguns han de ser enviats i els altres, a barrera guarda, també els han d'ajudar amb ells. Solidaritat amb els missioners i amb la gent que aquests ajuden. És la comunió, tant de béns com de pregàries, com d'unió, de solidaritat, d'actitud. També tenir en compte aquells que són lluny que no són tan lluny.
Territoris de missió, segons la definició que fa l'Església, són les zones joves que no tenen recursos humans i materials per dur a terme el treball d'evangelització i de promoció humana. Zones joves pel que fa a la presència de l'Església, és a dir, són esglésies joves.
Esglésies joves.
Sí, el que passa que moltes d'aquestes esglésies joves avui tenen més missioners, com deia el Manel.
Sí, sí.
O sigui, per exemple, la Índia i Àfrica té tot un munt de vocacions joves. El que passa que se'ls ha d'ajudar i se'ls ha d'acompanyar, cada congregació ha d'assegurar-se de que entenen el carisma de la congregació, i perquè arribarà un moment que seran ells. Els europeus arribarà un moment que, clar, ja molts són grans, i arribarà un moment que ja no hi seran. Però hi ha molt moviment. Els jesuïtes, em sembla que la Índia és el país on n'hi ha més.
Mm-hmm. Tenim aquí, ja ens ho han dit, els carmelites d'aquí de Catalunya que han vingut els últims anys de l'Índia a ajudar-los, carmelites, i evidentment jesuïtes i d'altres llocs, i d'altres congregacions. Bé, el temps se'ns tira a sobre, però hem de recordar que dins l'octubre missioner cada setmana es posa èmfasi, no?, en un aspecte, mossèn Manel, no?, la pregària per les vocacions, l'ajuda econòmica...
Sí, el missioner i aquesta ajuda econòmica, especialment en el Dia del Domen.
El Dia del Domen és el penúltim diumenge d'octubre, per tant, ja ho avancem. És el dia 23, d'aquí a dues setmanes i una mica més.
Dues setmanes, 23, 22, 23, el cap de setmana aquell. És una obra que va començar a l'ICAT, va començar una noia a Lió, al segle XVIII, i el papa fa 90 anys que ho va assumir com a necessària per tota l'Església perquè hi hagués aquesta comunicació de béns amb les missions. Missioners n'hi ha hagut sempre, i recordem els missioners d'aquí, missioners catalans, per exemple, mercedaris, després les ordres religioses, tots han tingut una gran dimensió missionera, aquestes d'allà del segle XIII, XIV, XV, Sant Francesc mateix.
Uh-huh. Sí, sí, certament. Deixar el missatge de Crist sense fronteres, en definitiva, no?
Exacte.
Que a tot arreu pot arribar aquesta proposta de l'Evangeli. Obres missionals pontifícies centralitza el recull dels donatius que es fan el dia del Domun, hi ha altres subscripcions que hi pot haver durant l'any, i després es reparteix, no?, segons les necessitats. I les diòcesis també poden tenir les seves prioritats, les seves necessitats.
Sí, presenten, normalment aquestes diòcesis joves presenten les seves necessitats, unes ordinàries i altres extraordinàries. I actualment també hi ha un fons que, per emergències, que també té la seva importància. Veig que a nivell mundial del Domun, 18 milions s'han dedicat a emergències de catàstrofes i coses així, perquè es pugui ser-hi sensibles també, perquè allà hi ha missioners i ho administren bé i ho reben immediatament.
Precisament és notícia avui mateix a Haití, on malauradament han mort almenys 350 persones com a conseqüència de l'huracà Matthew, que ha afectat aquest país, el desastre humanitari més gran des del terratrèmol de l'any 2010. I també ens serveix per recordar figures com la d'Isabel Solà, que va morir, en aquest cas, tirotejada, però altres que poden haver mort, altres missioners, com a conseqüència d'aquests desastres naturals. I a les Filipines, ens ho explicava Tere Noguer, en saben prou també de desastres naturals.
Sí, sí, sí. Quan dos unes inundacions és un terratrèmol, quan no és el tsunami...
Terrible, sí, el tsunami de l'any 2004,
sí,
que et va afectar més al sud-est asiàtic, però vaja,
sí.
També...
No, Filipines no va arribar, però hi ha hagut molts tsunamis més petits, no?
Un huracà fa dos o tres anys, també, a les Filipines, que va...
El Yolanda.
El Yolanda, efectivament, no em sortia el nom.
Que va ser un desastre, que encara no s'ha recuperat, aquella zona.
No
s'han recuperat.
Doncs bé, esperem que moltes persones ajudin a les missions a través de la col·lecta del Domun. En tornarem a parlar aquests propers dies a Ràdio Estel, però avui al Mirador hem volgut explorar una mica el que són els missioners i les missioneres. Recordem, amics oients, que us hem preguntat quina sensació et transmet la feina dels missioners. Podeu dir magnífica per la seva generositat, com s'ha vist amb Isa Solà i altres màrtirs, una bona combinació entre testimoni de fe i ajuda als necessitats, o la millor cara de l'Església valorada també pels no creients. El resultat de l'enquesta ha estat aquest. El 38% s'han decantat per la segona opció, una bona combinació entre testimoni de fe i ajuda als necessitats. I el 31%, a parts iguals, magnífica per la seva generositat, amb els testimonis d'Isa Solà i altres màrtirs, o la millor cara de l'Església, també un 31% valorada pels no creients, també. Amb aquest apunt ens acomiadem, tot desitjant que vagi bé el mes d'octubre. Gràcies, Manel Roig, delegat de Missions de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat. Bona nit.
Bona nit.
I també gràcies a Tere Noguer, missionera de Crist Jesús. Gràcies pel seu testimoni de llarga experiència a l'Índia i a les Filipines. Bona nit.
Bona nit a tothom.
Estem a punt d'arribar a les 8 i és moment també, amics oients, d'anunciar-vos la pregunta de dilluns. La pregunta de dilluns és sobre Colòmbia, on la pau és més a prop que ara fa uns mesos, però que va tenir un fre, per dir-ho així, diumenge passat en el referèndum que es va fer, on va guanyar per poc, però va guanyar el no. Us preguntem, com veieu el procés de pau a Colòmbia després de la victòria del no? Podeu respondre bé, ara hi haurà més consens. Malament, serà difícil que s'assoleixi la pau, que les FARC i l'oposició al govern cedeixin, o amb la mateixa dificultat que abans del referèndum. Això és el que podeu contestar des d'ara ja a radioestel.cat. Arribem a les 8 del vespre.